Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, Ràdio.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Potser és perquè cada vegada s'acosta més al Nadal o no, però la veritat és que aquesta és una gran setmana d'estrenes cinèfiles, com podreu comprovar tot seguit amb el Marc Compte. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, déu-n'hi-do, estem en ratxa, eh? No ens podem queixar pas.
Bé, unes estrenes molt potents, sí, setmana molt xula de comentar i també amb catifa vermella, que ja venen cosetes per l'any següent.
Doncs vinga, anem a comentar aquests carmelets que arriben a la gran pantalla i que el Marc vol compartir amb tots nosaltres. Amb quina comencem?
La casa Gucci.
Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición.
He sido un Gucci toda mi vida.
Tu apellido está en los libros de historia.
Paolo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal.
Es chic.
Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura.
Son mi familia.
Yo también.
¿Te has buscado a una auténtica fiera?
Sí, es peleona.
¡Bravo! No me considero una persona especialmente ética, pero soy justa.
¿Sabes guardar un secreto?
En el nombre del Padre, del Hijo y de la casa Gucci.
Aquells que ja han vist La casa Gucci diuen que pot acabar sent un clàssic del cine o un bluff d'aquells que fan història.
Jo l'esperava amb bastantes ganes com un dels hits del trimestre, perquè és que tota la pel·lícula ja ve molt ben protagonitzada, molt ben dirigida per ni més ni menys que el Ridley Scott, d'Alien, Gladiator, Blade Runner...
Etcètera. Aquest senyor, perdona, però amb l'edat que té, jo no sé com s'ho fa i com s'organitza, perquè fa uns dies comentàvem una pel·li seva, El último duelo. Ens vas dir que està preparant una seqüela de Gladiator, ara estrena La casa Gucci. No para, no deu dormir, no sé.
No, realment està bastant intractable i jove no és del tot, vull dir, ja té anys, molta experiència i s'atreveix amb qualsevol registre, ara ja surt una mica de la zona de confort i portarà aquesta història d'una de les marques amb més reputació de la moda italiana, com és la casa Gucci. Si esteu familiaritzats amb la moda italiana, ja sabeu com acaba aquesta pel·lícula.
Malament. O si recordeu la història, que va sortir molt als mitjans en el seu moment.
Sí, és la Patricia Reggiani, que és la Lady Gaga, es casa, bueno, enamora i es casa amb l'Adam Driver, que és el Maurizio Gucci, i va conspirar per matar el seu marit, el net del reconegut dissenyador de moda Gucci Gucci, fundador de la pròpia marca. Aquesta pel·lícula tractarà tota la família, tots els ambients, tota la reputació, la popularitat, els moments foscos, totes les trames... Així, ocultes, punyalades per l'esquena... fa una mica de repàs aquesta història i també intenta posar una mica lupa al rerefons, que també hi ha hagut molta polèmica, per veure com ho tractaran, no? Realment, com deia també els protagonistes, Lady Gaga i Adam Driver, però és que l'acompanyen també Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek i l'Al Pacino, per tant, un coixí de luxe on recolzar la pel·lícula.
Lady Gaga vol el segon Òscar, em sembla, amb aquest paper.
A mi em va sorprendre amb la primera interpretació per l'Òscar. Espero que l'aconsegueixi aquí també, perquè sortir de la zona de cantar i actuar tan bé com ho va fer, crec que té molt de mèrit.
Lady Gaga, que encarna la que va ser coneguda com la vídua negra d'Itàlia, la dona del net de Gucci, que, segons es va destapar, va encarregar el seu assassinat. Podria ser ferma candidata als Oscars 2022, no? També, si comencem a fer llista, té molts números.
Sí, jo ja la incloc, sí? Ja per quan fem la porra d'aquí.
Abans de veure-la, ja mesos. El tens clar.
Sí, perquè ja té tots els al·licients, té el director que toca, amb els actors i actrius que toquen i la història que toca, també.
I ara, com no podia ser, estem a 4 dies de festes, hi ha peli familiar, hi ha Disney, oi?
Encanto.
De perfecta como la señorita perfecta Isabela.
Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don?
Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia.
Tú sanaste mi herida con una arepita con queso.
¿Casita? ¿Qué sucede?
La magia está en peligro.
¡Tenemos que salir de aquí!
Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia.
Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia?
¡He perdido mi vida!
Mirabel, el destino de la familia. Todo va a depender de ti.
No puedo hacerlo.
Yo te ayudo. Las patas ya me contaron todo. ¡No, quieto!
Hasta en los momentos más difíciles hay luz cuando menos la esperas. ¡Wow! Muchas escaleras.
Pero es bacano tener un amigo. No, se fue volando, no me quiere. ¡Cobarde!
És la nova història, la nova proposta de Disney, que aquesta vegada va primer als cines, no? I després ja la trobarem a la plataforma.
Van provant tàctiques diferents, aviam quina els hi funciona més bé. Realment, l'alternativa els hi està anant bastant bé. Així, primer estrenar-la al cine i al cap d'uns mesos, si estàs subscrit al Disney Plus, pots tenir la pel·lícula. I ara aquí tenim una altra història, doncs, situada a Colòmbia. L'enfoc és bastant positiu, molt animat, molt de trobar-te amb la teva família. És una família colombiana, un poble que té una cosa molt exclusiva, molt peculiar. Aquesta casa en particular ha donat màgia a tots els membres de la família. Hi ha que canvien de forma, que parlen amb els animals, però la protagonista no té cap poder, no ha rebut cap benedicció, entre cometes, i està esperant, aviam si li surt algun poder, com per exemple la seva mare cura les ferides, no? Disney ens vol fer reflexionar amb aquesta pel·lícula sobre el poder, l'amor que tens per la família, lo important que és la família. I
tot un clàssic.
Sí, sempre ha volgut tocar aquesta tecla sensible que tenim els espectadors. I ja ho va fer també amb Coco, que també anava una miqueta amb la família i també originada també a la zona de Sud-amèrica, Amèrica Central.
Sí que recorda Coco, l'animació, els colors.
Però ara hem mogut una mica ja de Mèxic cap a Colòmbia. Està tocant una mica, sortint una mica de la zona de confort que havia fet durant anys i obrint una mica més la ment.
Pel·li 100% Disney, doncs, i per tant no decebrà com sap fer Disney.
No, a més els directors són Jared Bush, que és de Zootrópolis, Charis Castro, La maledicció de Hill House, i Byron Howard, de Enredados, que la combinació d'aquests tres elements ha portat a Encanto, que la trobarem aquesta setmana al cine.
Quina tripleta, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí, realment molt bon trio de directors.
I Disney torna a jugar la carta del girl power, no? Amb aquesta heroïna Mirabel com a protagonista.
Sí, haurà de salvar aquesta casa que s'està a punt de... com s'està trencant com a trossos i la gent pot perdre els seus poders i la Maribel haurà de Mirabel, perdó, haurà de salvar la família.
Fem un gir de 360 graus.
Resident Evil, bienvenido a Raccoon City.
Toda historia tiene un comienzo. Descubrir el origen del mal.
¿Por qué has vuelto, Claire? Tus paranoias no eran ciertas cuando éramos críos, ni ahora tampoco.
Tenemos que desenmascarar a Umbrella. Echa un vistazo.
Tengo miedo, Claire. Miedo de lo que van a hacer a la ciudad. Hubo un incidente en Umbrella. Algo corzo como lo de Chernóbil. La gente está enfermando. Ayúdanos, Claire. Cuéntale al mundo lo que está pasando.
Hay que detenerlos como sea.
¿Nos vamos?
¿Qué hacía aquí, Umbrella?
Era donde experimentaban con ellos.
¿Qué cojones?
¿Necesitas ayuda?
La necesitas tú.
Tenemos que salir de aquí.
Vamos a acabar con Umbrella.
No sé quants fans hi haurà a aquesta hora de Resident Evil, perquè és una saga inesgotable, amb una pila de pel·lícules ja al darrere.
És que és una fàbrica de... no de llaminadures, però perquè és aquest to més infernal.
Sí, una mica gore, eh?
Sí, 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 déu-n'hi-do. Que ha fet un tou de videojocs. Jo el coneixia molt pels videojocs, després ja van anar sortint les pel·lícules. No tenim l'eterna Mila actuant de protagonista. Aquí ja tenim una altra noia que suposo que ja és el relleu que han volgut fer, que és la Kaia Scodelario. Aquí la famosa franquícia de videojocs ha tornat als cines, però amb un reboot que comença abans de les pel·lícules que han sortit, que coneixem anteriorment, no? Aquí la Kaia Scodelario, a l'any 98, estan a la ciutat de Raccoon City i de cop comença a esclatar l'origen de la crisi del virus T d'Umbrella Corporation, que és el gran enemic de la pel·lícula, i que ja heu anat escoltant pel Tyler. A partir d'aquí, que entra la música, no? Comença com un tsunami de monstres, de gent que s'ha convertit pel virus, inclús de... que a mi em va fer bastant por, és el gos que
sí, està ja posseït. Sí, dona molt mal rotllo. Per sort els oients s'han estalviat.
Sí, sí, si voleu veure-ho ja busqueu el tràiler. I bueno, tot dona molt, molt mal rotllo. Sort que el tràiler l'intenten acomodar pel públic general, que no sigui, suposa, la incomoditat que et pot donar aquesta pel·lícula, no? I bé, entrant una miqueta més en la història, el grup de supervivents haurà de sortir de la ciutat com sigui per marxar vius. No se sap qui marxarà viu o no, perquè sempre passen aquestes coses, però bé, a sobreviure a la nit i sobreviure a la onada d'aquest virus.
Segurament rebrà moltes crítiques, com sol passar, però farà una taquilla increïble també.
Sí, quan hi ha noves versions de les pel·lícules i canvia sobretot la protagonista, que devia estar molt estimada per tot el moviment fan. Hi ha moltes crítiques i és una aposta molt arriscada sempre.
I anem per la darrera proposta que arriba a la gran pantalla i que ens recomana avui el Marc.
L'AM.
Suele ver desconocidas.
Explícame qué es esto.
Felicidad.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it.
¡Lárgate!
No és una niña.
No és una nena. Doncs què és, Marc? Inquieta, aquest tràiler.
Amb la música sembla que sigui una pel·lícula molt terrorífica. De fet, va participar al Sitges, al Festival de Sitges d'enguany, emportant-se un premi a l'originalitat. Vull dir, va marxar molt ben acompanyada d'una estatueta, d'un premi. L'AM és una pel·lícula d'origen islandès. La indústria canvia molt de la sud-europea a la nord-europea perquè el pensament també canvia. I bé, aquí tenim una història que és molt curiosa, molt original.
Molt, això sí que ho té.
Perquè realment és algo difícil de pensar, penso. És una història d'una parella sense fills. Sempre han volgut tenir fills. Fins que... són ramaders d'ovelles, això és important a destacar. Fins que... d'un dia a l'altre, una de les ovelles es queda embarassada i té un xai, però no és un xai qualsevol, sinó que és un xai que és una mica en forma d'humana, té el cap d'ovella, però camina, interactua, abraça, té les emocions o interpreta les emocions com si fos un humà. I aquí és on la pel·lícula gira al voltant d'aquesta història, entre el marit, la Iqbar, la Maria, la dona, i no sabem el nom, del xai, que bé, hi ha plànols molt curiosos, el tràiler, que van caminant pel prat agafats de la pota del xai.
I la mare real, l'ovella, també deu tenir un paper, perquè la veiem al llarg d'aquest tràiler.
L'enfoquen molt, sí, sí.
Amb una mirada de pocs amics, pocs amigues.
És una pel·lícula molt curiosa, realment, sí... Si us agrada tota aquesta temàtica de cinema nòrdic, val la pena perquè pot ser bastant curiós. Jo destaco curiós perquè el tràiler ja ho és molt.
Sí, et deixa inquieta. I t'has fixat que la protagonista, la ramadera, és la Lisbeth Salander de la saga de Millennium, no sé com es diu l'actriu.
Ostres, no, però no,
doncs és ella.
Està molt canviada.
Sí, sí, no sé com es diu, no recordo, però és la Lisbeth Salander de Millennium. El descobriment de l'any, n'han dit aquesta pel·lícula. Si més no, té un punt de partida originalíssim i és diferent. És cinema islandès, eh? Es nota aquestes imatges pesades, fosques, un ritme...
Un color molt fred, també,
sí.
Amb els paisatges.
És que desperta molt... com humitat, no sé. Sí, 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 molt curiosa. L'AM, Xai. I comentem una miqueta com està el pati, com està el món del cinema, del setè art. Què sabem dels Premis Gaudí?
Bé, la gala es durà a terme el proper 6 de març a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, conegut com el MNAC. En principi s'havia de celebrar el 20 de febrer, ho han decidit moure. No sé si hi ha preveient en previsió de com avançarà la pandèmia, perquè ja comencen a moure moltes coses, alguns certàmens. Però bé, hi ha hagut canvi de junta, per tant, la nova junta per fi han despertat una mica el festival i han començat a fer canvis. Ens movem ja del fòrum o anem cap a l'AMNAC. Per tant, canvi de format per la propera cerimònia. S'ha volgut traslladar l'espai per revitalitzar una mica també els premis. Sí que el Premi Especial del Públic s'entregarà per segon any consecutiu a la Sala Mozart de Calella, que és el cinema més antic de Catalunya. I bé, el passat 18 de novembre ja va arrencar la primera volta de votacions per la 14a edició dels Gaudí, que durarà fins l'11 de gener. Participen 59 títols, d'aquests 23 llargmetratges, 10 documentals, films d'animació, televisió, pel·lícules europees, curtmetratges per les 22 estatuetes.
Hi ha un col·lectiu que es diu Dones Visuals que ha analitzat aquesta cinquantena de produccions candidates als Gaudí 2022. I el titular, el resum, és que el cinema català suspèn en paritat i diversitat. No surt molt ben parat.
Doncs mira, comparant amb el Festival de Sitges, que el propi festival va posar dades, allà almenys està una miqueta molt més igualat.
Sí, sí, doncs després d'analitzar aquesta cinquantena de pel·lícules, diuen que l'home blanc i hetero ocupa l'espai principal davant i darrere de la càmera, que les directores treballen amb pressupostos un 40% més baixos i que totes les pel·lícules amb un pressupost per sobre dels 3 milions estan dirigides per homes. Hi ha altres qüestions, com que els personatges d'origen afrodescendent són els més infrarepresentats, hi ha números del tant per cent de directores respecte a l'any anterior i conclouen que calen mesures correctores urgents al sector cinematogràfic català.
El que fan les xifres, dius, posen el mapa sobre la taula i és que està bastant molt malament de representació, perquè és que també, si quan arribin els Oscars també comencem a analitzar també amb números, allà també els pressupostos, si aquí ja són 3 milions, posem allà, s'inflen un munt, per tant, també caldrà mirar-s'ho amb lupa, perquè tela.
Ho farem, ho farem. I dels Goya, què sabem?
Dels Goya sí que una miqueta menys informació. El dia 29 s'anuncien les candidatures, també. Celebrarà el 12 de febrer a València. També van començar a despertar una mica amb el festival i anant movent de llocs. Van fer Màlaga o Sevilla, no ho recordo bé.
Sí, Màlaga, el Teatre del Banderes.
Exacte, sí. I els encarregats de dir les candidatures a la 36a edició seran la Natalie Poza i el José Coronado. D'aquí opten 160 pel·lícules i el Goya d'Honor anirà a José Sacristán.
Aquí la collita és molt més gran, eh? Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana i que vegis molt de cinema.
Merci, igualment.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. És moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem explicant que, en principi, la valoració és positiva amb la implementació del passaport Covid, però també hi ha queixes per la manca d'informació i de les eines per poder-lo aplicar. Recordem que des d'avui, per poder entrar a bars i restaurants, en residències de gent gran i gimnasos, cal el certificat Covid, que s'ha de descarregar des de la web de Salut de la Generalitat, una web, per cert, que ja des d'ahir presentava moltes dificultats per poder-hi accedir. Des dels diferents sectors, les valoracions són positives com a mesura preventiva, però es critica que no se'ls han facilitat ni les eines ni prou informació per fer-ho àgil i accessible. En el cas de la residència Ingladavia, Marga Padullés, la seva directora, comentava que consideren que és positiu de cara a la prevenció i en el seu cas ho gestionaran des de la recepció. Consideren que no els causarà gaire problemes, ja que les visites ja es fan en horaris concertats prèviament i, a més, ja moltes famílies els hi havien facilitat amb anterioritat aquest certificat Covid. Situació diferent es viu des de la restauració. Com gestionar-ho és una de les preocupacions més grans. Joan Carles Segura, gerent del casino, lamentava la poca informació i les poques facilitats que se'ls dona des de l'administració i considerava que, tot i ser una mesura positiva, pot acabar sent complicada d'aplicar, sobretot en bars i restaurants. Des del celler Taverna Sant Joan, per exemple, el seu propietari, Manel Cantona, explicava que un cop més és el sector de la restauració qui ha d'aplicar unes mesures poc clares i sense gaire informació. El passaport Covid, com dèiem, també és obligatori per accedir als gimnasos. En aquest sentit, el gerent del complex aquàtic, Juan Diego Romero, apuntava que ara es trobaven en un moment de recuperació i que tenen el temor de que aquesta mesura ho pugui frenar. Explica que miraran de buscar les maneres per agilitar al màxim els tràmits i que els usuaris puguin entrar sense complicacions. Tot i així, aquest matí hem parlat amb diversos establiments, bàsicament bars i restaurants de Vilafranca, i en molts casos no estaven aplicant aquesta mesura perquè no disposaven de les eines o perquè molts clients, com dèiem, tampoc s'han pogut descarregar el certificat. Expliquem també que comencen les obres del camí per a vianants a la BB-2428 a Sant Pau d'Ordal. L'actuació, que té un cost d'adjudicació de prop de 350.000 euros i un termini d'execució de 4 mesos, té com a objectiu completar els itineraris de vianants en els extrems del municipi per garantir la connectivitat amb el nucli urbà i la xarxa de camins rurals de l'entorn, millorant alhora la mobilitat i seguretat de vehicles i vianants. L'actuació defineix dos itineraris, un primer tram des de la cruïlla de la BB-2428 fins al carrer de Llevant i un segon tram des del carrer del doctor Zamenhof fins a la cruïlla amb la BB-2428, sentit nucli de l'Avern. Ara, en dos trams, es proposa fer un itinerari de vianants per la vessant sud que s'integri amb l'entorn natural proper i permeti l'accés als camins i finques del marge. Es recupera el xec nadó a Sant Jaume dels Domenys en un format nou. Han estat beneficiàries les famílies dels 16 infants que van néixer l'any 2020 i que van estar inscrits en el registre civil del municipi. El dilluns 22 de novembre, doncs, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys feia l'acte de lliurament d'aquest xec nadó a les famílies empadronades al municipi que van tenir descendència el 2020. Un acte on hi assistia l'alcalde i els i les regidores de l'equip de govern que donaven l'enhorabona a les famílies i els feien lliurament d'aquesta targeta per valor de 100 euros que podran bescanviar per productes o serveis en els comerços i empreses del municipi que es van adherir a la campanya per promoure el comerç local. I acabarem recordant que aquest dissabte a la tarda es presenta el quadern Moja a través de la càmera. L'acte de presentació d'aquest quadern, subtitulat també Imatges d'abans i d'ara, s'ha convocat per demà a les 6 de la tarda al local 9 de Moja. Editat pel grup de recerca històrica de l'Ateneu Mogenc, la publicació permet contrastar en imatges com ha canviat en 100 anys l'urbanisme d'un poble com Moja. El centenar de fotografies antigues que recull la publicació s'han seleccionat entre imatges cedides per famílies del poble, fotografies trobades en mercats de segona mà com el de Sant Antoni de Barcelona i imatges del fons del Vinzeum dipositades a l'Arxiu Comarcal. Per poder fer l'exercici de comparació més atractiu, les imatges actuals, realitzades per Ignasi Blanca, han estat captades en el mateix lloc i des de la mateixa perspectiva des d'on es van fer les fotografies de fa 100 anys.
Penedès en xarxa.
Ara són 5 minuts tocats, els que passen de 2:15. I comencem l'agenda al detall tot parlant de medi ambient. I és que aquest dissabte s'ha convocat la primera de les 6 xerrades que es preveuen fer a Olèrdola durant les properes setmanes per exposar a la ciutadania el nou sistema de recollida de residus. Per saber-ne més, marxem fins a Canal 20. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, parlem d'un nou sistema de recollida de residus que d'aquí a poques setmanes, pocs mesos, s'ha d'implantar al conjunt del terme municipal d'Olèrdola, i per saber més detalls i sobretot en què consistirà aquest cicle de xerrades informatives que convoca l'Ajuntament d'Olèrdola per exposar-ho als veïns, conversem amb la regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Mireia Mancera, a qui saludem. Mireia Mancera, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un cicle de xerrades que s'enceta ja aquest cap de setmana, aquest dissabte, a Can Trabal, a 11:45, al local social. Serà la primera d'un total de 6 xerrades, déu-n'hi-do.
Sí, estan previst fer aquestes 6... El motiu d'aquestes 6 xerrades és avançar-nos a fer difusió de tot aquest canvi que tenim previst que s'engegui en el primer trimestre o poder veure el primer trimestre del 2022, i per tal començar a conscienciar la població i començar ja a introduir aquesta idea d'un canvi que esperem és un canvi desitjat per molts de nosaltres, molt esperat inclús per l'antic mandat, i comencem i esperem que la gent ho agafi amb forces i que vegi que aquest esforç que ara farà serà amb una gran finalitat.
El propòsit és d'explicar aquest nou sistema perquè hi ha canvis a tot el municipi, tant als pobles, als nuclis urbans on ja està implantat el sistema porta a porta, però de manera parcial ara s'amplia com a la resta del municipi.
Correcte, sí, com a novetat, que era la introducció de dintre d'aquest sistema del porta a porta a les urbanitzacions. Inicialment nosaltres tenim un porta a porta des de fa ja 15 anys en els 3 nuclis més poblats del nostre municipi, i ara es volia fer extens i ampliable amb les fraccions que hem pogut ara defensar, que serien totes menys la de Vidre. I les urbanitzacions llavors tindrien aquest servei doncs, en igualtat de condicions, malgrat totes les dificultats que comporta el fet d'arribar a les dues urbanitzacions, que a més amb el nostre terme municipal estan, diguéssim, en dos extrems totalment oposats i amb algunes amb dificultats per pendents d'una certa inclinació que dificulta a vegades el transport.
I la primera de les xerrades, en una d'aquestes urbanitzacions, a Can Trabal, entenem que el missatge ha de ser específic en cadascun dels nuclis on es convoca la xerrada. Què és el que es vol exposar específicament aquest dissabte a Can Trabal a partir de 11:45?
Bueno, el missatge serà un missatge comú en tots. L'única especificitat, diguéssim, seria en quant a l'última xerrada que es fa amb els disseminats, perquè les cases i el veïnat que viu en barris, doncs, com diu pròpiament la paraula, allunyats dels nuclis considerats com a tal, aquests sí que tenen un sistema de recollida una mica diferent del que seria el porta-a-porta als domicilis. Per tant, diguéssim que Can Trabal, a l'igual que les 5 següents xerrades, serà el mateix concepte. Explicar en què consistirà el porta-a-porta, la planificació d'horaris, quins cubells se'ls donaran, quan començarem a imposar-lo, bueno, quan començarem, esperem que sigui en breu, i també donar sobretot aquesta informació i oberta, obrirem un canal on hi hagi sempre un input d'aquelles dubtes, suggerències que el veïnat tindrà seguríssim i que nosaltres podem resoldre amb la màxima prontitud possible.
El porta a porta s'implantarà en 4 fraccions, orgànica i rebuig. Orgànica i rebuig ja s'està aplicant, com apuntava la regidora, des de fa 15 anys a Sant Pere, Molanta, Sant Miquel i Moja, i ara s'amplia aquestes fraccions amb vasos i paper i cartró, i totes aquestes 4 fraccions també a la urbanització de Dalmar i de Can Trabal, i aquest aspecte concret, doncs, la recollida en àrees tancades, en els disseminats i barriades. Apuntava que en el primer trimestre del 2022 hi ha la voluntat que tot aquest sistema es pugui implantar. No sé si podem precisar-ho una mica més.
Bueno, potser la data no ha sigut exacta. Sí, el primer trimestre tenim, està previst que tinguem l'empresa adjudicatària. Aquí jo mateixa em rectifico. Per començar, si tot va bé, els terminis es compleixen d'acord amb el que s'ha exposat ara, anirien cap al segon trimestre del 2022 poder iniciar l'execució amb la nova empresa.
El segon trimestre.
Llavors, sí, el primer trimestre estaríem dintre del que és la tramitació per veure quina és l'empresa adjudicatària. I a partir del segon trimestre ja tindrem, coneixerem aquesta empresa i començarem l'inici del sistema nou.
L'Ajuntament va de la mà de la Mancomunitat Penedès, Garraf, i les xerrades seran impartides per educadors, educadores d'aquest servei d'educació ambiental de la Mancomunitat.
Sí, i juntament, és un suport que ens dona dintre del servei d'educació ambiental de la Mancomunitat. Tenim aquest tipus de suport tècnic que ens va proporcionar una de les companyes de la Mancomunitat, juntament amb la tècnica municipal. O sigui, de fet, la persona que ha elaborat i ha fet tota la documentació ha sigut les dues vessants, la tècnica municipal i la tècnica de la Mancomunitat. Tot i així, l'exposició potser s'ho reparteixen, és una cosa que és més entre elles, entre l'equip tècnic i sempre la representació política que hi haurem per estar ja en representació del poble.
I aquestes xerrades, insistim, la primera a Can Trabal, després el dia 1 de desembre a Sant Miquel, el dia 2 a Moja, l'11 de desembre del Mar, el 14 a Sant Pere Molanta i la darrera, la més específica que apuntava la regidora, la dedicada a disseminats el dia 15 de desembre. En totes les xerrades s'explicarà el funcionament, horaris?
Sí, els horaris de recollida és a partir de tal, quan és diurna o és nocturna, doncs una miqueta això no canvia. Es diu la recollida és a partir de tal hora i fins a les 6 del matí, quan és nocturna o inversa. ¿Vale?
Les freqüències de recollida, llavors, els dies?
Les freqüències de recollida sí que les podrem avançar, tot i que per l'experiència que tenim, en el moment de portar-ho a terme, d'executar la recollida, a vegades, clar, som 5 municipis els quals s'han de coordinar i moltes vegades hi ha petits temes que al final s'han d'acabar de consensuar, per a lo millor, perquè quan comences, hòstia, doncs en aquest municipi no va bé o hauríem de canviar aquest dia per aquest altre. Bueno, clar, no anem sols, anem amb altres 4 municipis, de manera que nosaltres explicarem la planificació que hem plasmat i la que ens ha donat la conformitat la Mancomunitat i que consta en la licitació. Però això a vegades no és del tot tancat, però això no ens ha de dificultat. Com a veí no ens ha de ser un problema posar el paper el dimecres en lloc del dijous. No.
I per si algú encara té dubte, un cop ha fet l'assistència, ha anat a la reunió, doncs paral·lelament a les reunions veïnals, un informador ambiental realitzarà visites porta a porta durant el mes de desembre.
Sí, de fet és el motiu principal d'aquest reforç. O sigui, insistim en que aquestes 6 xerrades ha sigut una iniciativa municipal fora de l'actuació que portem amb la Mancomunitat en quant a aquesta licitació conjunta. Perquè pensem que és molt necessari fer una molt bona difusió. Llavors, i volíem insistir molt i remarcar molt la importància d'arribar a les cases. I la millor manera d'arribar, malgrat totes les tecnologies que a vegades no tota la població les coneix o les té a l'abast, doncs és picar a la porta. I la persona que no en aquell moment no estigui o no pugui obrir, no ens pugui atendre, doncs se'ls deixarà un butlletí, un díptic o una quartilla amb la informació. Llavors intentarem, això és la voluntat i està pensat per arribar a totes les portes i tots els domicilis del nostre municipi.
Doncs insistim, de manera paral·lela a aquest treball porta a porta de l'informador ambiental, doncs hi ha aquestes xerrades convocades presencialment arreu del municipi. La primera a Olèrdola, a Can Trabal, aquest dissabte a 11:45 al local social. Mireia Mancera, regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per explicar-ho i que vagi bé tota aquesta feina de difusió en aquestes reunions que entenem que vostè hi serà a totes.
Intentaré ser-hi a totes.
Gairebé
i si no
totes.
Som, ja estem, sempre tenim els nostres companys regidors que de fet ens intentarem anar totes i amb tota la representació que puguem.
La primera que entrava aquest dissabte. Gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Que tingui bon dia. Adéu.
I de l'alt al Baix Penedès, ja que demà dissabte el Teatre Àngel Guimerà al Vendrell es farà la representació de l'obra Classe. Per explicar-nos més coses sobre l'obra, tornem als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia de nou, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament, demà tindrà lloc aquesta obra de teatre, Classe, que ve al Teatre Àngel Guimerà i que el seu director és el Pau Carrió. Aquí tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Pau. Com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, vosaltres.
Bé, encantada de tenir-te aquí amb nosaltres avui al Penedès en Xarxa, perquè déu-n'hi-do, per lo jove que ets, la trajectòria que tens i que has fet durant aquests anys.
El que es pot, el que es pot. Però bé, sí, aquesta feina no s'ha de parar.
Bé, com deia al principi, demà dissabte tindrem aquí al Teatre Àngel Guimerà en el temporada aquesta obra que es diu Classe i que suposo que no deixarà indiferent a ningú i que molts es poden sentir fins i tot doncs reflectits, no?, d'alguna manera.
Sí, en el fons jo crec que l'obra ens proposa una situació molt senzilla, que és una reunió en una escola amb el professor amb dos pares i el professor que és el mestre del seu fill. I tothom intenta abordar la reunió amb la més bona disposició, però això no vol dir que les coses surtin a vegades com un voldria, no? El mestre els explica que el fill està passant per unes dificultats amb acabar d'aprendre a llegir i els pares voldrien intentar ajudar, però la gent comença a tenir opinions diferents sobre el que caldria fer. I aquí és on la cosa es complica.
De fet, no sé si t'has inspirat en algun... A veure, no sé si t'has inspirat en alguna situació que hagis conegut en aquest aspecte o no.
No, jo soc pare recent, vull dir que la meva encara no va a l'escola, diguéssim. Però sí que és veritat que xerrant a vegades amb col·legues que són mestres o... Sí que, bueno, t'expliquen que, esclar, o sigui, tothom intenta pensar en l'interès màxim de la persona que t'estima o la persona per la qual treballa perquè aprengui, uh-huh, no? El mestre o els pares, i posar-se d'acord a vegades no és fàcil.
No.
I aquí és on... Però crec que el que és interessant d'aquesta funció és això, que no intenta donar raó a uns o als altres, no intenta exposar els motius de tots.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. La interpretació és el Pol López, la Carlota Olzina, Pau Roca. Tenies clar que havien de ser aquests actors els que havien de fer aquesta obra? O com
bastant.
És el tema de...
Jo em vaig llegir el text és original d'uns autors irlandesos, no el vaig llegir, i vaig pensar que li agradaria molt al Pau Roca i a la seva companyia Sixto Pas, perquè pel que ells havien estat proposant últimament. Aleshores li vaig dir, Pau, mira, m'he llegit aquest text, crec que t'agradarà molt, que et pot interessar. I mira, a mi m'agradaria fer-lo, però és igual, com si el vols fer tu. Em va dir, no, doncs vinga, som-hi. I a partir d'aquí ens vam posar a parlar amb el Pau i tant la Carlota com el Pol ens van venir de seguida al cap.
Uh-huh.
I va haver-hi doncs, la consciència que podien i ens vam ajuntar tots.
Pau, com es munta una obra de teatre des del moment que dius aquest text m'agrada al punt de que es vegi l'estrena o que es posi en marxa en un teatre?
Si el període és més o menys curt, pot ser en un any. Llegeixes el text, en aquest cas jo vaig parlar amb el Pau perquè ell té una productora i a partir d'aquí vam parlar amb altra gent, vam parlar amb la Villarroel, vam parlar amb Focus per si també estaven interessats en coproduir-la, va resultar que sí. Aleshores, ajuntant els esforços de tots, vam decidir, sí, la farem en aquest període. Aleshores, ens posem a assajar-la 2 mesos abans de l'estrena.
Uh-huh.
Nosaltres, en aquest cas, vam estrenar a Girona, vam estrenar a Salt, i vam fer també algun altre vol abans d'anar a la Villarroel. I vam fer una temporada, vam estar com 6 o 7 setmanes,
uh-huh,
i aleshores des d'aquesta tardor estem girant-la per Catalunya.
Déu-n'hi-do, es diu ràpid. A més, tens una altra en marxa, que és Començar.
Sí. que aquesta la vam estrenar aquest setembre. I aquest, just aquest cap de setmana vam fer l'última funció, s'han passat com gairebé 3 mesos fent funcions, i comencem gira la setmana que ve. I estarem girant fins l'abril.
I el 2019 va ser premiat per aquest Testimoni de Guerra, amb el 13è Premi Quim Masó. M'imagino que una forma de... I a més, una obra, veig que complicada, escrita per tu mateix, sí. I que no parles d'una cosa fàcil, com és el tema de la vida de fotògrafs i periodistes de guerra.
Sí, en el fons, la idea, aprofitant que és un premi a la producció i que, per tant, pots planejar una producció que estigui més o menys finançada, que et dona la seguretat que, com a mínim, tothom que hi és podrà cobrar el que tinguis establert i que, a més, després hi ha una exhibició al Teatre Nacional i, doncs, sí, la idea era abordar un tema que sabia que potser no era, que era complicat i a veure com ens en sortien. I, bueno, vam quedar molt contents, i, no sé, la crítica també, a veure si també l'aconseguim girar.
La pandèmia, des del teu punt de vista, com l'has viscut? Bueno, encara no ha acabat, però...
Sí. Doncs home, per exemple, amb Testimoni de Guerra sí que va comportar que suspenguéssim l'estrena, que havíem d'estrenar dins del Festival Temporada Alta, però es van suspendre totes les funcions de teatre i, per tant, vam haver de deixar l'estrena pel Teatre Nacional. Home, és complicat, a més és, la nostra no deixa de ser una feina que depèn molt d'això, que la gent pugui venir, depèn molt també de que ens puguem trobar, com a mínim els que assagem. A vegades és molt complicat, assagem totes les normes de seguretat, vull dir que ens ho hem fet tot molt seriosament, però és difícil, no? Bueno, a més, vull dir, no ho sé si tota la gent es fa tantes proves, però jo m'he fet moltes PCRs durant tota aquesta temporada, no? Perquè cada vegada que ens posàvem a assajar amb algú, tants cops a la setmana, doncs a vegades quan passava 15 dies ens tornàvem a fer proves tothom perquè tothom estigués controlat, i encara ho seguim fent, vull dir que encara nosaltres seguim treballant amb les mesures de seguretat enormes.
Trobes, Lluís, que la cultura, per molt que ens hem omplert la boca de que la cultura era segura, però que fins fa poc temps ho ha hagut de tenir unes restriccions, doncs potser que altres comunitats, com la de Madrid, no en tenien. Sí. Ho trobes just? Quan tothom complia,
no sé, Entenc que sanitàriament deu ser molt complicat de saber què funciona i què no funciona, però sí que crec, i que probablement, no ho sé, aquestes coses, quan passa el temps, és molt fàcil, no? Dir, veus, ens vam equivocar en això, perquè si ho penses, al principi entràvem al supermercat sense mascareta, però ens posàvem guants. I ara pensem que això és una absurditat i com és que ho fèiem. Probablement, qui sap si amb el temps descobrirem que no tenia cap sentit que portéssim no sé què, o, clar, tot això amb el temps després
és fàcil saber-ho
cap a passar.
A toro pasado és molt fàcil, no?
Sí. Però el que sí que és veritat és que ha suposat moltes complicacions. És a dir, que la cultura en el nostre país no està molt ben financiada comparat amb els països del voltant. I que, per tant, depenem de la... És com és culinari un 30% o un 50%. Doncs, evidentment, estàs posant moltes dificultats, no?, a que surtin les coses. I també estàs explicant a la gent, no hi aneu, o ara hi aneu, ara no hi podeu anar, ara quan t'havies comprat entrades ja no et serveixen, ara les havien venut amb un seient alternat un sí, o ara ja tornen a estar totes a la venda. Que entenc que és complicat de gestionar perquè va gestionant segons el que va passant, però és evident que comporta moltes dificultats i que ha comportat, doncs, que també molta gent perdés feines.
Clar, a veure, en el moment que tu comences o dius, vull fer aquesta obra, ja no ets només tu com a director, sinó actors, tècnics, so, il·luminació, tot el que comporta.
Sí, en el fons el nostre és un ofici que no parem de buscar feines curtes constantment, no? Aleshores, clar, quan alguna cau, pateixes.
Clar. Has patit durant aquests 2 anys?
No, perquè a mi just em va coincidir... Jo vaig tenir una criatura que va néixer 15 dies abans del confinament absolut.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, en el fons, a mi em va enganxar el confinament absolut amb la baixa de paternitat. Vull dir que jo tenia previst quedar-me a casa aquí cuidant la criatura durant uns primers mesos, si més no. Després sí que em va coincidir doncs, que, com que precisament tenia aquest peron, doncs havia planejat fer força feina després. Però alguna d'aquesta feina s'ha pogut fer millor que d'altra, en el fons, i tothom ha anat intentant. Però vaja, aquesta sensació de dir estem assajant i no sé si estrenarem era molt estranya. Vull dir, el dia que descobreixes que no estrenaràs i que portes 2 mesos assajant una cosa que no saps si arribaràs a fer o no, que vol dir que aleshores no saps si podràs pagar els actors o com podràs pagar els actors, o tot plegat, home, és un merder.
Déu-n'hi-do. Doncs res, pausant l'esgotar el temps, recordem que demà encara hi ha poquetes entrades a la venda, però encara hi ha entrades per veure aquesta obra classe al Teatre Àngel Guimerà a les 8 de la tarda i ens atem a tots els nostres oients a que aprofitin i vegin aquesta obra de teatre on tu ets el director i què més bé per conèixer-te una mica millor.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Pau, i que sigui tot un èxit.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I per combatre el fred intens d'aquest divendres i del que tindrem aquest cap de setmana, el Toni ens suggereix acabar avui amb aquesta Chica de Ipanema de Jarabe de Palo. Gràcies per acompanyar-nos tota la setmana, que gaudiu intensament d'aquest cap de setmana que tenim per davant i fins dilluns.
Ay, porque estoy tan solo. Ay, porque me siento triste. Ay, la belleza que existe. Belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita. Oh, mírame así, supieras que cuando tú pasas el